menjador. Llavors per mi sempre ha sigut un somni. Els meus pares ho van intentar, no ho van poder i jo tinc aquesta cosa, aquest deure de poder-ho aconseguir.
Quan la Júlia em va proposar de...
Fitzroy és l'obra que explica com quatre escaladores es troben a mitja ascensió d'aquesta muntanya, el Fitzroy, una muntanya situada entre l'Argentina i Xile i una de les vies d'escalada més complicades del món i mai aconseguida per dones. Una obra protagonitzada per Sílvia Bell, Miriam Iscla, Sara Espígol i Mima Riera. I avui, justament, tenim a dues d'elles, a Miriam Iscla i a Mima Riera. Molt bon dia a totes dues.
Què tal?
Com esteu? Com esteu?
Felices.
Fa molt poquet que ha començat aquesta segona temporada.
Sí,
i per tant, ja només el fet de dir segona temporada, ja, és que vol dir que va ser un
èxit. Ja fem aquesta cara.
Sí,
només
ja fem aquesta cara.
Segona temporada, fem aquesta cara, perquè realment, sí, sí. No? Formar part d'un projecte que va estar 3 mesos a Barcelona, que ha fet 3 mesos de gira, i que torna a Barcelona, n'hi ha per estar enriolada molta estona.
I tu, sí, Mima, clar, anava a dir, acabes d'entrar ara?
Sí, jo he entrat ara, he entrat a mitja gira i ara faré aquesta segona temporada i la veritat és que és un goig i un gaudi. Tenim un públic entregadíssim i jo penso que mai havia treballat en una funció que funcionés tant i que tinguessis tan, bueno, tan bona rebuda i durant tant de temps. Llavors és un regal cada dia anar a treballar, la veritat.
És un regal i a més jo crec que és un regal molt apropiat per posar la llista a la carta als Reis.
Home, i tant.
Sí. Perquè aquests dies són dies d'anar al teatre.
D'anar al teatre i si tu passes, si a sobre tu passes bé,
esclar,
i rius.
Esclar, perquè
i...
és que aquí riureu molt,
sí.
Però clar, també hi ha una càrrega de contingut molt, molt profunda, també.
Home, jo penso que hi ha un ítem molt important, que és que en situacions límit, doncs potser no surten les millors coses de tothom, a vegades sí i a vegades no. O poden sortir les bones i les dolentes alhora, no? I per tant, és una situació que evidentment nosaltres estem quasi 3.000 metres, ens falten pocs metres, que són 900 només, però que són els més difícils. És una ascensió que cada una de nosaltres la té com un ítem vital i per tant passa un problema pel qual no diré, per no fer spoilers, però sí que s'entra en dubte de qui pot pujar i qui no, no? I per tant aquí hi ha una lluita i això, surt el millor i el pitjor, no? I després, jo penso que es parla de moltes coses, no? Es parla d'això, es parlen d'acceptacions de maneres de viure de cada una de nosaltres i després de la necessitat de formar equip, no?
Sí.
I això és molt important.
Molt
I penso
important,
que avui en dia fugir de la individualitat i pensar en els equips és molt bonic.
Costa molt, és que de fet jo diria que no sé si estareu d'acord amb mi, que aquesta desconnexió que et permet fer anar a veure aquesta obra, d'entrada ja et posa en un entorn de natura.
És xulíssim, jo crec que és una de les coses més interessants de la funció. O sigui, per mi, el text, la trama, les sorpreses que té, és algo que ja et fa anar-hi, no? I és molt xulo, però estem tan acostumades, penso, a veure obres que passen al menjador de casa, no? I a un bar. O sigui, una de les coses especials d'aquesta obra per mi és on passa.
Clar.
No? I els espectadors viatgen amb això,
sí,
també.
Sí, 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 que quan entres al teatre, jo que hi he anat i l'he disfrutat moltíssim, tens la sensació d'estar en una muntanya i t'ho imagines, no? I aquests reptes, i de sobte com allò que potser li dones molta importància en un altre context, anar a la muntanya, desapareix, es dilueix, no té
exacte.
Cap mena d'importància.
No, jo penso que estem en un entorn que, a més, com que és perillós, és especial, és solitari, doncs això, hi ha coses que prenen molta importància i coses que en prenen molt poca, no?
Mm-hmm. A més, les dones tenen un paper... De fet, són les quatre protagonistes.
Les úniques.
N'hi ha un que surt per la ràdio, però que...
És una anècdota, aquest.
I que justament et permet explicar moltes vegades doncs, el paper que juguen els homes en moltes situacions, no?
Sí.
Ho trobeu també com una mena de manifest en pro de les dones i del nostre propi paper i de la nostra manera d'entendre la vida, que a vegades ens hem de desprendre de segons quins rols?
Sí, jo penso... A veure, el que té d'interessant és que no som ni la mare de ningú, ni la filla de ningú, ni la dona de ningú, no? Excepte que, evidentment, hi ha un factor masculí, que és parella d'una de nosaltres, no? Però, però no saps res de la vida íntima de les altres dones i tampoc t'ho planteges en cap moment que els hi passa, no? I, per tant, em sembla que és molt interessant perquè el que estem és situant quatre dones en una situació en la que són ens en si mateixos i no hi ha cap vincle, no? Excepte que el vincle, evidentment, del Sergi, però que és un vincle que s'utilitza en un moment determinat dramatúrgicament per fer un gir, no? Però realment el que estem és explicant coses de quatre dones que poden ser molt bones i molt dolentes, no? I això és molt divertit.
Mm. És que la gent riurà, però riurà també perquè s'hi veurà ell mateix també en moltes de les situacions,
no? Clar, són quatre caràcters molt diferents, no? I van, doncs, viatjant amb l'una o amb l'altra, jo penso, al llarg de la funció.
Sí. Jo penso que van passant per totes, eh?
Sí,
perquè jo penso que en un moment dius, sí, aquesta
cara, aquesta té raó, ara no.
Després dius, no, ara té raó l'altra, no?
I a més et diré més, que les dones ens hi veurem especialment reflectides, però també els homes s'hi veuen reflectits, perquè hi ha moltes situacions que són totalment de qualsevol persona, no?
Sí, jo penso que si alguna funció aboga per la igualtat és aquesta, no? Estem en una situació i s'utilitzen coses que no tenen gènere, no? Vull dir que si hi haguessin quatre homes, doncs segurament parlarien de les mateixes coses i utilitzarien coses molt semblants, no?
Segur. Sou escaladores, vosaltres dues, o no?
No, nosaltres no. L'única escaladora real aquí és la Sílvia Vela.
La Sílvia Vela, i ella sí que ha escalat,
no,
però no.
No m'hi trobaràs. No,
però no, ni tan sols per preparar l'obra, heu hagut de fer alguna mena d'intent?
Nosaltres, per preparar l'obra, sí que la Mima això no,
jo
no
m'ho
va
vaig
fer,
perdre.
Perquè era la primera temporada, vam fer un ascens amb una paret de Montserrat, i clar, la Sílvia Belguer impava com una cabra.
Res a veure, però, no podíeu seguir-la.
Jo que vaig estar a la paret penjada, jo a mitja paret vaig dir, jo ja ho he entès, ja puc baixar, que no cal que m'estigui més estona ni que pugi més amunt.
No em cal.
Ningú diria, però, que no ho has fet mai.
No, us he de dir jo també com a espectadora que arriba un moment en què penses la manera que manipuleu les cordes, etcètera, etcètera.
Això és estona, no?
No, clar, assajant. Què tal el feeling entre vosaltres? Perquè com a espectador s'intueix molt bon feeling, però m'ho he de dir vosaltres també.
La veritat és que ens ho passem molt bé, i jo he al·lucinat amb la rebuda també, perquè és veritat que jo, clar, he entrat en aquesta temporada i elles ja tenien com uns vincles molt fets i ho veies, i jo el primer dia estava espantada de pensar com no entraràs en aquesta naturalitat i en tot això, i ho han posat super fàcil.
T'ho han posat fàcil, i ella també us ho ha posat fàcil.
Això no t'ho trobes, saps què vull dir?
Sí.
De professionalitat i d'entrega de la Mima, brutal. I evidentment és necessari que entre nosaltres hi hagi bon rotllo, perquè és una funció que en cap moment sortim d'escena, vull dir que és una funció que físicament no et pots ni moure, cosa que també implica una tensió, i després que no hi ha cap moment que tu puguis ni relaxar-te, i evidentment és una comèdia d'una hora i mitja, però amb un ritme molt gran, amb una concentració, amb un nivell de joc molt elevat i d'intentar copsar constantment l'energia que es produeix a platea per poder jugar i transmetre el joc amb el públic, no? A part d'entre nosaltres, que és evident, no? Però aquesta necessitat d'estar amb l'antena posada per poder jugar amb el públic i emportar-te'ls de passeig, que és el cap i el fil que fem, no?, quan fem teatre.
I a més una escenografia, com deia ja abans, que està molt ben pensada.
És tan xula.
És molt maca.
És tan xula.
Tens la sensació d'estar a la muntanya,
sí,
eh? I això és difícil de transmetre en una ciutat i en un teatre.
Sí. És, i a més està pensada, no?, en aquest marc blanc, no?, que hi haurà el públic i tal.
I aquesta verticalitat que la tens molt
present
també.
Sí, molt present, no?
I és un espai molt petit, que una de les coses de baix potser no s'intueix tant, però des de dalt tens una passa. O sigui, és realment com...
No arriba al metre, no?
Tens el límit, no? Estàs tota l'estona...
Que de fet és el que et passa quan estàs a dalt d'una muntanya i que no tens marge de moviment, perquè si no caus, no? Sí. Una comèdia de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel. Què tal l'experiència?
Clar, jo amb el Sergi ja havia treballat moltes vegades, llavors és treballar amb un amic i és molt divertit, no? I no havia fet mai un text del Galceran i realment... Home, és que clar, hi ha uns girs dramatúrgics que fomenten constantment la sorpresa i la comèdia i el que la bola de neu es faci cada vegada més gran, parlant de muntanya, no? I el Sergi és un gran jugador d'escacs i posar-te a escena en sap moltíssim, i de crear els focus d'atenció, de crear els ritmes per produir els gags, tot això, doncs, ho té innat, no? I llavors, doncs, tu t'hi has de pujar al carro i intentar també tenir aquest tempo de la comèdia, no?
Jo ja havia treballat amb tots també. Dos, llavors ja tenia una complicitat, diguéssim, amb el Sergi, llavors per mi també l'entenia molt ràpid. És veritat que jo em vaig trobar la funció feta i la sinfonia funcionava, i jo vaig haver d'aprendre amb les notes perquè per saber-la tocar i fer-la meva, també. Que
és que tu
ets
molt jove, no?
No tant.
Que siguis
ho sembla, que jo. No tant. No tant, no tant.
Doncs però... escolta'm, fins a l'11 de febrer podreu anar a visitar aquesta obra, al Borràs. Sí. I no sé si després, si algú s'hi encanta, fareu més recorregut. És que clar, ja estem a segona temporada, no?
De moment nosaltres l'objectiu és arribar l'11 de febrer i que la gent vingui, que la gent ompli el teatre i que tornem a gaudir com vam gaudir l'any passat, no? D'una festa a dalt de la muntanya conjunta, i a veure què passa, no? Vull dir, també dependrà una mica de
la reacció del públic.
Sí, de si això funciona.
Doncs són uns dies perfectes per acostar-se, com deia jo, desconnectar totalment, fer aquest trencament amb la ciutat mai d'una manera tan intensa i d'anar-te'n a la muntanya a través d'entrar a la porta del Teatre Borràs. Fins l'11 de febrer podreu veure aquesta obra Fitzroy amb quatre dones fantàstiques a dalt l'escenari. Moltíssimes gràcies a totes
dues.
Gràcies
a tu.
Gràcies a tu. Well, it started with your hips, so I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, 'cause you're the cutest thing on this side of the world.
Ja arriba el Reis Mags. Bé, no arriben, però els hem de preparar perquè no sé, avi, si tu tens ja la carta als Reis escrita.
I tant, fa dies.
Veus? Exacte. Però en canvi hi ha gent que encara no l'ha acabat d'escriure, perquè no s'acaben de decidir. És que hi ha moltes coses.
Avi Solutions.
Exacte. Avi Solutions, sisplau. Com hem de fer aquesta carta als Reis? Primer, centrar-nos. És a dir, per on comencem?
Pel principi.
Pel principi, sempre.
Jo sempre et diré, i ja ho saps perquè m'has escoltat altres vegades, allò de un regal que duqui, un regal que necessiti... No. O sigui, Reis, vinga, tu, som-hi, tots. Sí. Vull dir, el nen deixa que escrigui el que vulgui. I després... els Reis, Max, l'Orient, ja faran el que bonament puguin.
Clar, això està bé, perquè els Reis,
no,
Max...
No, demanen vernús, perquè et fa falta... Escolta, no. Demani tu el vernús, però deixa la nena demanar les 27 Barbies que vol.
Que, exacte, podem fer dues cartes, la que demanen els nens i la que demanem nosaltres per ells, per exemple, no?
Que això no vol dir que els Reis no li portin un vernús, si li cal, però a la nena no li demanem un vernús, allà esquit a mà seu, digue-li que demani el que vulgui, tots els Playmobils que vulgui, també.
Clar.
Vale, no, la raó a la carta de Reis a mi està sobrevalorada, allò de posem-li seny a la carta de Reis. No, a la carta de Reis es vomita tot el que volem. Això és poc socialment acceptat, el que estic dient, perquè tothom és, no, hem d'ensenyar als nens la mesura i el valor de les coses. Ok, però són nens i és un cop a l'any que demanen el que volen. Doncs vinga, avanti.
Clar, i han de saber que després els Reis tenen sentit comú i ja faran i aplicaran el
que... Jo li dic a la Gina, o llancem i donem joguines, o els Reis no ens deixaran res, perquè no tenen forat per deixar res.
Clar. Això està molt bé, aprofitar per fer espai perquè els Reis puguin deixar els paquets.
És que no hi cabem.
No, jo crec que la majoria de cases no s'hi cap quan hi ha criatures a nivell de jocs,
Exacte.
Molt bé, doncs farem aquesta carta als Reis que sigui tutiplen, perquè després els Reis doncs facin el que creguin, i que sigui una mica terapèutica, no? Allò de somnis.
Sí, de somnis, el que vulgui. És a dir, està bé que en funció de l'edat, jo parlo dels nens més petits, el gran, l'adolescent, que ja sabem tots,
Si
demanen l'Scoopy, el Ferrari i els cascos de no sé què, doncs tranquil·letxa tu, saps? Però sí que hem de deixar que els nens demanin, val? Aleshores, sí que els hi podem ajudar, els podem acompanyar, els podem donar idees. Doncs demanar jocs de taula, demanar nines, no només demanis nines i donar-li idees, perquè si no la que entra en bucle amb què m'agrada la patrulla, doncs tot és patrulla. Llavors potser sí que els podem acompanyar amb això. Després el nen que no escriu, ajudem-lo, per exemple, a escriure-li a ell o ajudar-lo a un ordinador, per exemple, perquè els nens petits que no saben escriure també volen donar una carta.
Clar.
I per tant... O si fins i tot podem fer manualitats i agafar el catàleg típic, retallar i enganxar.
Clar, també.
I així entreguen una carta als Reis.
Una mica perillós per això, no? Donar un catàleg a l'hora de fer la carta, més val que sigui el que els hi queda al cap, que no totes les idees allà.
La memòria de treball és allò que fem, que recordem i després ho parem amb allò. No recorden. Per tant, està bé que perillós pels Reis Mags, però per ells és la mar de divertit, amb una manualitat inclosa.
Exacte, si fem un cor que pega encara millor.
Sí,
ja va. Doncs va, escolta'm, doncs ens anem a posar a fer la carta als Reis, a mi.
I recordeu-vos de demanar jocs de taula, per l'amor de Déu,
Va, digue'ns tres jocs, així rapidet.
Així ràpid. Diferents edats, o què?
Diferents edats, per exemple.
Un és Spy Guy. Spy Guy, que és una ciutat i hem d'anar buscant coses que el detectiu ens diu. I és per treballar l'atenció amb els més petits, de més petits a ja més grans, però comencem als 4 anys, crec que és un més 4. Sí, exacte. Després us recomanaré un que es diu Switch It, Vale? Que és... Crec que ja n'hem parlat d'aquest, eh? Però bueno...
Jo diria que sí.
Bueno, és igual. Són unes cartes que per darrere és de dia o de nit i per l'altre cantó hi ha uns objectes. Si a la carta del costat és de dia, hem de dir quin és l'objecte, quin és el color que més surt. Perquè de dia es veuen els colors. Però si la carta del costat és de nit, com no es veuen els colors, hem de dir quin és l'objecte que més surt.
Ahà.
I hi ha tres trampes. Ja us aviso.
Atents.
I després us porto un...
Què?
Que guanyarà el més trampós de tots, que es diu la polilla tramposa.
Ah.
I guanya el més trampós. Jo que sóc l'antitrampes, però guanya el més trampós, el que fa les trampes i ningú s'entera.
Ah, sí?
Molt divertit, també.
Doncs vinga, va, ja tenim tres jocs, que per tant, si voleu comprar-nos, tenim descompte, doncs podeu aprofitar i posar el codi descompte Didac Ludum, a Didac Mania, que és el portal on te podreu comprar les joguines. I també, si voleu seguir la Bicisquella, a ludum.cat o a insta, @ludumtp. Avui, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
RAC 1. Aquest any, per Nadal i Sant Esteve, us convidem a fer la sobretaula amb Toni Clapés.
Ho esteu celebrant? Us han convidat alguna cosa?
El dia 25 a les 6 de la tarda, versió RAC 1 especial. Toni Clapés i Sergi Pàmies parlen del Nadal.
Que el cunyat té un interès especial en canvi climàtic. Que Israel, Amnistia, sí, té solucions pròpies, eh?
Sí,
ràpides.
Sí, no.
I el dia 26 a les 2 del migdia, Toni Clapés i Xavi Franquesa en conversa sobre Sant Esteve.
Això de reaprofitar el que sobrava el dia de Nadal per fer canelons...
Estan fets d'abans, els canelons.
Per Nadal i Sant Esteve, Clapés, Pàmies i Franquesa. Aquestes festes, RAC 1.
RAC 1.
Bon Nadal!
Tots som 1.
Soc l'Àlex, i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión. ¿Y tú?
¿Ya tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
49.252 49252
Sèrie
43043.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho pot tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb màgics descomptes, com ara descomptes del 15% i molt més en tota la marca Dyson. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Cort Inglés, a la botiga web i app. Feliç 2024.
Ford Covesa et desitja...
Bon Nadal des de Ford Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Bones festes des de Ford Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
I feliç 2024 amb Ford Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
25 de juliol de 1968.
I el número de la sort, el...
11.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
RAC 1. Benvolguts Reis d'Orient. Aquest any ens hem portat raonablement bé.
Hem intentat fer feliç l'audiència informant-los i entretenint-los.
També és veritat que els dies de GM hem tornat a ser una mica pesadets.
Però tot és a fi de bé, per donar-los les gràcies.
I com que ens hem portat bé, us demanem algunes coses que ens agradaria que ens portéssiu.
Que les notícies que expliquem siguin una mica millor.
I una cafetera nova per la cuina de la ràdio també ens aniria bé.
Il·lusió i esperança. Però sobretot, sobretot, salut pels nostres oients i per nosaltres.
I una dentadura nova per mi, que amb els torrons aquest any ja no m'aguanta.
Bones festes amb RAC1.
Catalina d'Aragó, Isabel I d'Anglaterra, Carlota de Mèxic, Catalina la Gran, l'emperatriu Xixi, després de l'èxit de Reines Maleïdes, totes elles... Cristina Morató la recupera a cinc reines que van canviar el curs de la història amb aquest llibre Reines de Leyendas. L'autora ha escrit diferents llibres sobre grans dones i ens descobreix ara la cara menys coneguda de cinc sobiranes que van transformar el món. Cristina, molt bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
Tu ja tens una trajectòria de buscar dones importants, és a dir, viajeres intrépides, les reines d'Àfrica, les dames d'Oriente, divas rebeldes, reines maldites i dioses de Hollywood, que vas estar aquí parlant-ne també.
Verdad? És veritat.
Hi ha molta por sobre les històries de les dones? I fins i tot desconeixença?
Jo crec que sí. Me hace gracia porque yo tengo muchos lectores en México y la última vez que estuve en México el titular que me puso un periodista fue, que me encantó, Cristina Morató, arqueóloga de vidas femeninas. Y de repente, primero pensé, ay, qué exagerado, ay, cómo pone este título tal. Y luego pensé, es que realmente yo lo que estoy haciendo es un trabajo de arqueología. Porque tienes que coger un pincel. Los historiadores en el pasado, la historia la han escrito los hombres, porque se ha escrito desde el poder. Los hombres han puesto tanta paja, tanto barro, tanto impedimento para llegar a mujeres maravillosas que ellos han olvidado o que han intentado silenciar, que nuestra tarea, yo soy periodista, no soy historiadora, en realidad soy una historiadora frustrada, porque me hubiera gustado mucho estudiar historia, ¿no? Pero soy una periodista que lo que está haciendo es, de alguna manera, pues, bueno, echar otra mirada a la historia. Sin juzgar y sobre todo dando protagonismo a las mujeres que han sido muy maltratadas justamente por la historia y por los propios historiadores, ¿no? Yo creo que hay que revisar la historia también con una mirada femenina, que es interesante.
Una mirada que tu saps aportar molt bé, a més aquesta, el fet de que siguis periodista fa que realment el llibre arriba molt fàcilment, te les sents una mica teves, les humanitzes molt, i no sé, clar, del primer llibre en el que tu comences ja a dedicar-te a la literatura i a rescatar vides de dones fortes, ara han passat anys. Ha canviat molt el panorama? El lector teu ha canviat? Estem millorant una mica en aquest sentit o no? O encara les dones seguim amb un paper molt relegat?
Yo creo que en el caso de la historia se está haciendo ahora un gran esfuerzo. Hay muchas mujeres también historiadoras revisando esta historia con otra mirada, rescatando sobre todo los logros, las hazañas de ellas. Pero es verdad que es muy triste que a día de hoy todavía en los libros de texto, yo cuando estudiaba con mi hijo, cuando era pequeño, no me lo podía creer, porque en los libros de texto los únicos nombres que salían o que sobresalían eran pues el de Marie Curie, o sea, cuatro o cinco nombres de mujeres, ¿no? Parece ser, y las cifras lo dicen, que a día de hoy en los libros de texto solo un 16% son mujeres. Es decir, se está contando a los jóvenes, a ellos y a ellas, una historia totalmente manipulada y una historia totalmente machista, en masculino. Porque no puede ser, es una injusticia tremenda, o sea, un 16% frente a un 86% que es predomina. Entonces, creo que mis libros humildemente llenan este hueco, porque al descubrir vidas tan variadas de mujeres, desde viajeras, desde exploradoras, desde astronautas, porque al final es verdad que me estoy dedicando a tipos muy distintos de mujeres, me hace mucha ilusión cuando desde colegios o desde institutos me dicen que tienen mi libro y que recuperan a estas mujeres en clase, hacen trabajos sobre estas mujeres, ya que no están en los libros de texto. Entonces, si mis libros llenan estos vacíos, ¿no?, estos huecos en blanco de los libros de texto, pero nos queda todavía mucho camino por recorrer a nivel educativo y luego a nivel histórico. Estas cinco que he elegido, y ahora lo hablaremos, es increíble la manipulación histórica que hay sobre personajes que han sido mucho más que déspotas, que arpías, que, ¿sabes?, asesinas. Estos han sido, bueno, apelativos que se les ha dado muy injustos por los logros que consiguieron.
Respon també a la voluntat a vegades de crear aquesta imatge de la dona com l'enemic de la humanitat, no?
Bueno, porque hay que pensar que en aquellos tiempos la imagen de una mujer que gobernara, que una mujer que diera órdenes, era subversiva y antinatural, era inconcebible. De ahí un caso tan excepcional como pueden ser. Yo digo que de estas cinco, tengo a tres que son las magníficas. Y las magníficas son este trío espectacular que es Isabel I de Inglaterra, Catalina la Grande de Rusia y la emperatriz Cixi de China. Estas tres mujeres, estamos hablando del siglo XVI, XVIII y XIX respectivamente, y hay que explicar que aparte de todos los insultos que vertieron sobre ellas, estamos hablando de las tres mujeres más poderosas de su época. En la época de Cixi, su coetánea en poder era la reina Victoria, pero Cixi mandaba en el siglo XIX sobre un tercio de la población mundial, que era China. Un tercio de la población mundial, una mujer. Y la propia Catalina, en el siglo XVIII, está al frente del imperio más vasto que existe, que es el imperio ruso. Y ya no hablemos de Inglaterra, una princesa que luego llega a ser, una bastarda que, como Isabel I, que luego llega a ser reina, y que llega al trono con 24 años y gobierna durante 44, llegando a forjar el imperio británico. Tánico, ¿no?
No, sí, sí, és increïble. Van marcar el curs de la història i, en canvi, moltes d'elles se'n parla molt poc.
Sí.
Qualsevol que agafi el llibre de la Cristina Morató veurà que és un llibre gruixut, però jo diria que es pot llegir perfectament per parts, perquè, sí, clar, són les cinc reines i cadascuna és un capítol sencer, complet, de principi i final.
Sí, y de hecho hay algunas que el libro arranca con Catalina de Aragón, pero ya tengo lectores que me están comentando que han empezado por Cixi. Yo creo que quizá la que más va a sorprender es Cixi, porque es la más desconocida, porque estamos hablando además de una época de China que no se conoce, y estamos hablando pues de una historia excepcional, porque de las otras y se han hecho muchas series, de los Tudor se han hecho muchas series, hay películas, acuérdate todas las películas maravillosas de Cate Blanchett. Yo creo que decimos Elizabeth y estamos viendo a Cate Blanchett en el papel de Isabel I. De Cixi no. Y Cixi es una historia, que te la resumo, fascinante, porque estamos hablando de algo extraordinario, que es una concubina que a los 14 años entra en el harén imperial de la ciudad prohibida, y nos estamos encontrando con una mujer que, gracias a su inteligencia y a su astucia, siendo una concubina de bajo rango, que no se esperaba de ella nada excepcional, acaba siendo la emperatriz viuda de China, acaba gobernando, imagínate lo que es el imperio chino en el siglo XIX, y luego una mujer que saca China del medievo, porque cuando ella llega al trono, China está anclada, es un estado medieval, ella saca China del aislamiento. Es una mujer que sienta las bases de la China moderna, es una mujer que, además, por el hecho de ser mujer, tiene una mirada podía ser muy cruel Cixi, pero también, por ejemplo, Cixi se fijó en lo siguiente: prohibió, por ejemplo, el vendado de pies de las mujeres Han en China en aquella época. Ella era manchú y las manchús no se las obligaba por tradición al vendado de pies, que era una tradición horrible, que destrozaba los pies leyes de estas mujeres y las dejaba casi incapacitadas. Ella, una de las leyes que hizo fue prohibirlo totalmente, que las mujeres Han nunca pudieran ya vendarse los pies. Pero luego acabó, por ejemplo, con una tradición terrible, que era la muerte por mil cortes, que era como se dejaba, bueno, sufrir a los reos en China. Es decir, fue una mujer implacable en muchas cosas, pero que también se preocupó por la educación de la mujer. Antes de morir Chizi, por ejemplo, también hay que decirlo, ella ya pensaba en una monarquía parlamentaria para China, y sobre todo su gran deuda y el dolor que ella tenía es no poder haber llevado a cabo que la mujer votara en China. Todo esto en el siglo XIX, y en una época donde las mujeres chinas pues realmente estaban confinadas al hogar, ¿no?
Estem parlant, com ara deies, de l'emperatriu Cixi, però també parlem de Catalina d'Aragó, Isabel I d'Anglaterra, Catalina la Gran, Carlota de Mèxic. Per tant, són cinc emperatrius. Què les uneix a totes elles? Què diries que tenen en comú, a part de ser dones, evidentment?
Jo crec que les une a totes. Las une a todas que fueron para mí seres excepcionales en cuanto a entereza, fortaleza, determinación, porque a todas las une en general una infancia muy dura. Todas ellas fueron realmente princesas que llegaron a ser reinas o emperatrices en contra de su voluntad. Estamos hablando en general de niñas de 14, por ejemplo, Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos, llega con 14 años a Inglaterra. Cuando ella llega, los reyes católicos lo que han hecho ya es cerrar una alianza con Enrique VII, porque lo que quieren es que se una, todo eran alianzas políticas donde no contaba para nada los sentimientos de esa niña de 14 años que era Catalina. Cuando Catalina llega a Inglaterra, su prometido es Arturo Tudor, y se casa con Arturo, tienen los dos 15 años. Es que también hay que decir las edades, y el problema es que, bueno, tiene la mala fortuna que su marido, que era un chico además muy enfermizo y débil, pues se muere a los 5 meses. Entonces, claro, estamos hablando de una princesa que se queda viuda, no ha cumplido los 16, ya es princesa viuda. Y eso ya marca totalmente su destino, porque ¿qué hacemos con ella? Porque hay una dote entre medias. Entonces, aquí no se quiere devolver una dote. Aquí el propio rey Fernando, que era tremendo, Fernando el Católico, cómo manipula a sus hijas. Lo hemos visto sobre todo en el caso también de la mal llamada Juana la Loca, ¿no? Era un hombre sin escrúpulos. Él decía que quería mucho a su Catalina, pero luego la trató con mucha crueldad. Entonces ella se encuentra que la tienen confinada, ¿no? Entonces esta niña, que a priori tenía un futuro esplendoroso en Inglaterra, se pasa 15 años confinada en distintas residencias, muy humillada y muy maltratada, porque los suegros están peleándose por la dote, y sobre todo pensando qué hacer con ella. Y finalmente la solución que se encuentra es que me voy a casar pues con el hermano menor. Me caso con Enrique, que es el futuro Enrique VIII.
Uh-huh. Unos personajes en los que un mateix s'endinsa, i que suposo que és el que fa tan proper aquest llibre, que és que acabes llegint la història de la vida d'unes dones totalment humanitzades, i sí, que en molts moments et pots posar a la seva pell perfectament, no?
Te puedes poner en la piel, y yo creo que...
Malgrat ser reines,
sí,
evidentment.
Sí, nosotras no somos reinas, no. Ni falta que hace, pero es verdad que sí que yo no creo en la literatura masculina ni femenina, yo creo en la buena literatura, pero sí que es verdad que el hecho de ser mujer... Este es un libro que afronta con una mirada femenina, sin duda, a cinco grandes reinas de la historia. Y lo hace con mucho respeto, y lo hago sobre todo sin juzgarla. Porque los historiadores, sobre todo en el pasado hombres, tienden a juzgar. Uh-huh. Una es una déspota, la otra es una frívola, la otra es una asesina. No, o sea, hay que intentar ir más allá de los adjetivos. Las leyendas negras de estas mujeres perviven. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando Catalina, que es el más extremo, Catalina de Rusia, todavía ha pasado a la historia y se habla de ella como una ninfómana, como una devoradora de hombres. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando Catalina, que estamos hablando de una de las grandes, o sea, una mujer una princesa alemana, también extraordinaria la historia, que llega a la corte rusa con 14 años, que no tiene ni una gota de sangre rusa y acaba siendo la zarina de todas las zarinas y la más querida por el pueblo y gobernando 24 años. Pues estamos hablando de 34, perdona, porque estamos hablando de mujeres que no han gobernado 4 años o 5.
Cici, toda la vida,
estamos hablando de medio siglo, Cici. Estamos hablando de 44 años Isabel de Inglaterra, y estamos hablando de Catalina, 3 décadas en Rusia. Esta mujer que no solo era, sin duda, era una autócrata y una representante de la monarquía más absoluta, pero esta mujer era una gran estratega y lo que hizo fue, desde luego, extender como nunca las fronteras de lo que era el Imperio Ruso, incluso peleando para que se abriera Rusia al mar, anexionó Crimea. Fue una mujer además que sienta las bases del Hermitage. Ella tenía una colección privada, era una mujer muy amante del arte y una gran coleccionista. Toda su colección de esculturas y pinturas, finalmente ella abre las puertas de ese lugar donde estaba su colección y finalmente hoy es la base del Hermitage, que es uno de los museos más importantes de Europa, ¿no? Pero porque también tiene esta leyenda negra, porque cuando ella fallece, en la época de los bolcheviques, se quiere acabar totalmente con todo el legado de Catalina. O sea, no se puede reconocer que una mujer, además con la fama que ellos le ponen a Catalina, haya sido la mujer que ha modernizado Rusia, que ha sentado las bases de la Rusia moderna. Entonces llega toda una etapa de denigrarla, de insultarla. Y todo esto viene a colación porque durante mucho tiempo los bolcheviques, además, en los libros de historia se podía leer que el final de Catalina de Rusia había sido el siguiente. Había sido que había muerto penetrada por un caballo mientras practicaba la zoofilia. Esto que te digo, que te quedas sin palabras sí. y dices, no, esto te lo estás inventando, es lo que los estudiantes durante la época bolchevique estudiaban en los libros de historia. Sí, sí. Es decir, Catalina la Grande...
¿Alguien trascendía de ella?
Murió así. En realidad murió de una apoplejía y con un legado extraordinario. Este es un libro donde hay mucho trauma, muchas mujeres traumatizadas por una infancia terrible, una infancia de abusos, una infancia de abandono y una infancia de muchísima crueldad. Y es imposible sin estas infancias que forjan el carácter de estas mujeres que hubieran podido luego soportar los reinados que soportaron en un mundo de hombres rodeadas de intrigas y de amenazas. Y en Hollywood era lo mismo. Ninguna de ellas, ni Ava Gardner ni Rita, hubieran podido ser las que fueron y aguantar lo que aguantaron si no hubieran tenido estas infancias que forjaron su carácter.
Doncs us recomanem moltíssim aquest llibre, Reines de Leyendas, de Leyenda, de Cristina Morató, que és un llibre que val la pena llegir quan tinguem temps, perquè és un llibre sí. que té molt contingut, però et demanarem, Cristina, que no deixis de teure pols i de fer d'arqueologia, com deies.
Jo vull ser...
De totes aquestes no, dones,
jo vull ser, ja, vamos a ponerle el títol, jo vull ser la Indiana Jones de les mujeres.
Ah, m'encanta. Sí, sí, doncs mira, ja et donem aquest
la Indiana títol Jones. Directament. La Morató Indiana Jones, perquè en busca de la mujer perdida.
En busca de la mujer perdida, que jo crec que n'hi ha moltes encara, eh? Desgraciadament, n'hi ha moltes. Aquí hi ha molta feina per fer.
Por favor, si cada vez que abres un libro te encuentras con infinidad de nombres a pie de página, eso sí.
Sí,
pero si buscas bien y tienes interés, no. Las encuentras,
A ver, les ailes, i tant que sí. Doncs, com dèiem, aquest llibre de Plaza i Janés que la Cristina Morató ens acaba d'explicar ara brillantment. Moltíssimes gràcies, Cristina.
A vosotros.
Ens agrada mirar el cel i fer-ho amb la Laia López des de l'Estació Espacial Terrestre a Múnich. Avui la tenim aquí a RAC1. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a més no mirarem el cel, sinó que estarem aquí a la Terra veient una superexposició, aquesta Space Discovery, que és la major exposició itinerant sobre la carrera espacial amb peces originals de la NASA i l'Agència Espacial Russa. Una exposició que es fa fins al 7 de gener. Explica'ns què és aquesta exposició, una superexposició.
És una superexposició de de fet, us recomano que hi aneu abans de que s'acabin aquestes festes, si esteu buscant alguna activitat que fer amb els nens o amb la família, 100% recomanada. Bàsicament, explica la història dels vols espacials tripulats des dels seus inicis fins a l'actualitat. És una exposició molt interactiva on també els més petits poden entrenar i fer gincames com astronautes i veureu objectes únics que d'altra manera no podríeu veure.
Sí, exacte, són únics. És una exposició que difícilment es pot veure arreu del món.
100%, tenim maquetes de l'Apolo, tenim maquetes de coets, tenim roba d'astronauta, realment jo almenys no havia vist res semblant.
Són milers de metres quadrats amb tot aquest tipus d'exposició, però explica'ns primer, per situar-nos, quins van ser aquests primers passos cap a aquesta cursa, no?
Doncs l'exposició comença des del principi, des de els russos posant el primer satèl·lit, l'Sputnik 1, després parla dels primers animals a l'espai, la Laika, que la coneixem, que és la gossa que va orbitar la Terra. Després tenim un mico dels Estats Units, l'Enos. De fet, hi ha la càpsula on va haver-hi aquest mico que va anar a l'espai. Parla també doncs, dels primers humans en òrbita, el Yuri Gagarin, la Valentina Tereshkova. Per part de la NASA també tenim el John Glenn i realment doncs, maquetes d'aquests mòduls on hi van anar i realment moltes d'elles a escala real, cosa que et fa sentir que estàs dins de la maqueta del mòdul espacial també.
Exacte, tot està molt ben explicat, a més amb imatges de vídeos de l'època en la que tu veus què va passar. Va ser una època en la que es va viure tot molt intensament i que jo no sé si mai hem tingut un altre moment en el que s'invertissin tants i tants recursos per aconseguir això, no?
Era una època en la qual la carrera espacial era també una carrera política, sí. entre els Estats Units i Rússia. De fet, l'exposició ho reflecteix molt bé per amb dues parts i realment s'hi va invertir molt de diners perquè en aquell moment doncs, fer els primers passos de posar el primer home en òrbita o anar a la Lluna realment era una marca de poder i de presència també i d'importància a nivell polític també.
De fet, després hem estat molt de temps sense invertir i que l'objectiu no fos aquest de manera tan important, no? Però els que ho vam viure una mica, com a mínim que n'havíem sentit a parlar molt més, de seguida tenim referents, però molts nens no tindran aquests referents. I és una exposició molt pensada per ells, també, oi?
És una exposició molt pensada per ells. Hi ha, com hem comentat, maquetes a escala real, per exemple, de coets, de l'Apolo. També tenim estacions espacials. Hi havia una maqueta de l'estació espacial russa, la Mir, que de fet crec que tu vas entrar i et vas marejar una miqueta.
Sí, realment tenies la sensació de no tenir gravetat. Clar. Hem de dir que vam anar-hi amb la Laia, sí. i que hi ha situacions en les que penses, Déu-n'hi-do, és a dir, no tothom pot anar a viure aquestes experiències perquè només la sensació de no tenir gravetat i et dona una sensació mareig important, eh?
Sí, i pels nens està molt bé també perquè, bueno, tenen com una espècie de gincama amb una revista on tenen proves, tenen jocs i van parant a mesura que avancen a l'exposició a respondre preguntes, tenen una audioguia feta per ells, realment està molt bé i poden jugar amb tot el que troben i, bueno, a mi em va encantar.
Hi ha algun objecte que nosaltres vam passar molt ràpid i que no vam veure, però que Déu-n'hi-do, és a dir, que difícilment el tornarem a veure aquí a Barcelona, segur.
Tenim una pedra de la Lluna,
per exemple,
que podeu veure. Què més? A mi em va agradar molt també veure les càmeres autèntiques de les missions Apollo, és a dir, les càmeres reals que els astronautes van gravar, aquestes primeres imatges que nosaltres veiem, no?, de les primeres imatges de la Lluna, la càmera que ho va gravar està exposada també. També veiem menjar d'astronautes, que sí. És algo que ens va semblar també molt curiós,
sí, sí.
La seva roba, com funciona també la sala de control,
sí, exacte,
amb els ordinadors.
En què et sents partícip d'aquell, o Houston, sí, tenim un problema, o qualsevol d'aquelles situacions que vam veure per televisió i que després també el cinema hem immortalitzat, com la pel·lícula Apollo 13, no?
Exacte, exacte.
I aquelles motxilles, també.
Les motxilles, que són... veiem els astronautes de la Lluna amb una motxilla darrere, que realment és, tot, és el sistema que controla les seves constants vitals, l'oxigen, tot això, i això ho porten com una motxilla carregada a l'esquena i estava allà també exposada.
Vam dir, quan estàvem visitant, oi, Laia, que teníem la sensació d'estar fent un viatge en el temps i estar en una pel·lícula de ciència-ficció amb pocs recursos. Que sí, que era una mica
aquesta
sensació.
Clar, perquè és tot de cosa dels 60, dels 70, no? no? I ara mateix estem a 2023, quasi 2024, i ens sembla una mica del passat, però bueno, les futures missions innovaran també la tecnologia.
Exacte, mirem una mica cap endavant, i ara, a partir d'allò que pots veure en aquesta exposició, quines passes són les properes ara?
Ara les properes passes és tornar a la Lluna, doncs amb les missions Artemis, la NASA en els propers anys tornarà a trepitjar la Lluna, la intenció és portar la primera dona a la Lluna i la primera persona negra, i a partir d'allà anem a la Lluna per quedar-nos.
Ens quedarem, sí. Oi? Sí, segurament. Doncs recomanes aquesta exposició, la gent que no l'hagi vist?
100% la recomano, crec que és una exposició molt interactiva, també hi ha realitat virtual, tenia molts jocs pels nens, pels adults, és un plaer veure realment objectes únics que d'altra manera no veuríem.
I que jo crec que ara estem recomanant molt pels nens, però fins i tot les experiències que pots viure els adults també es disfruten, eh?
100%.
100%. Doncs ja ho sabeu, fins al 7 de gener és el carrer Llull, oi? I hi haurà tots aquests metres, milers de metres quadrats dedicats només a això, en aquesta exposició, l'Espais Discovery. Laia, moltíssimes gràcies. Que
gràcies
vagi molt bé.
A vosaltres.
Hem passat Nadal, som a Sant Esteve i són dies en els que els clàssics nadalencs sonen a tota hora. Suposo que tothom l'ha reconegut, és la Maria Carey amb aquest All I Want for Christmas It's You, i a qui no els pot suportar. Per tant, avui els donem opció als alternatius.
No vull sortir més per Cap d'Any. Estic fins dalt de tanta festa. Aquest cop em cuido i faig bondat. Aquest cop em quedo llegint Marx.
Discos Pinya, família en forma de segell discogràfic underground establert a Barcelona, cada any recopila el punt de vista de 10 grups alternatius sobre el Nadal. Aquest any han tret ja el quart volum de Nadal a 10 bandes, disponible des del 1 de desembre en format físic i digital. Tenim a la Clara Calvo i l'Àngel Soler. Bon dia a tots dos.
Bon dia. Bon dia.
La Clara Calvo és del grup Les Salvatges i l'Àngel Soler és amb qui també toca en el grup Patata i Bleda. Ho dic bé, oi?
Ho dic bé.
I ells són també els que formen part d'aquest segell discogràfic. Expliqueu-nos aquest segell discogràfic, qui sou i com va néixer.
Val, de Discos Pinya som a dia d'avui 6 amics, no? Així ha consolidat més el grup, que bé, vam començar en un local d'assaig perquè com, bueno, totes tenim un munt de grups i els compartim com
ara mateix vosaltres dos, no? Que...
sí, de fet la nostra família no sap quins grups tenim, no. I bé, la idea va partir una mica d'agafar, fer una caixa amb tot el material físic de tothom i així quan cada grup anés de concert doncs distribuir-nos una mica.
Sou com una cooperativa, una petita sí. cooperativa de...
més o menys.
Musical. Sí, per portar les verdures. I res, bueno, la cosa va anar tirant, ja teníem afinitats de feia molts anys i vam acabar muntant concerts, fent una mica de clarons per poder-nos autoeditar algunes coses. I bueno, fins al dia d'avui.
Fins al dia d'avui, que des d'aquest disc són Nadales com aquesta que sonava ara, Els Bons Propòsits, de Xaqueta de Xandall, i vosaltres formeu, com dèiem ara, Les Salvatges. Veu decidir fer Nadales, Salvatges i Patata i Bleda, veu decidir fer Nadales per algun motiu concret? Aquest és el quart disc de Nadales.
Bueno, va ser més durant la pandèmia, que també estàvem parades, que no podíem ni tocar, ni muntar, bueno, ni assajar, ni muntar concert, ni res. Un dels membres, el Vidal Soler, va tenir com la idea de rotllo, hem de fer un recopilatori nadalenc, que això fa molt de temps que no es fa, tal i qual, i bueno, ens va fer gràcia, va sortir el primer, a la gent li va agradar, no? Li va com cridar l'atenció, no? Nadales passats per filtre del punk, el rock i altres derivats, i bueno, ja en portem 4. Saps? Vull dir...
Un pal extra rata, una lámpara de sal, una figureta de un paranuel naval y una casa mami, un hombre, un triplaco.
Això que sentim ara són regals que podrien arribar durant aquests dies. Aquest és el tema No em regalis pongos, de les Salvatges, que ara sí, Clara, aquest és un dels teus, també. És molt evident, no?, aquest tema, però en canvi ningú en parla per Nadal. Ningú se li acudiria fer una Nadala que digués No em regalis pongos, i en canvi vosaltres sí, eh?
Sí, exacte. A més, jo crec que, bueno, coincideix que les tres persones de les Salvatges, l'Aitor, la Gemma i jo, són persones que no ens agrada gens acumular coses. Ells encara més tenen la casa tota llisa, no?
Fantàstic. Això sí. Perquè tenen al·lèrgia als hackers, va molt bé.
Llavors, sempre que els hi fas regals has de pensar, ostres, algú que sigui realment útil, perquè si no m'ho fotran l'aire. Així que crec que és una cançó que ens representa bastant, sí.
No em regalis pongos. Com dèiem, era un dels temes que està inclòs en aquest àlbum i que, no sé, quina és la manera d'arribar en aquest treball? Com pot la gent adquirir-lo? Sentir-lo, escoltar-lo, disfrutar-lo?
Es pot escoltar a totes les plataformes, les habituals.
Que sí, què hem de posar?
Discos Pinya, Nadal a 10 bandes, volum 4, sí. Però sense el volum ja ho troba.
Sí. Et surten els 4, de fet. Sí. Sí.
Ara, com dèiem, aquestes No em regalis pongo, però n'hi ha més. Vacances també d'aquests dies. Aquests són les ratpenades. Expliqueu-nos a tots els grups que hi ha aquí. Sabríeu recitar-los tots?
Sí, si penso en l'ordre del disc sí que podria.
Doncs a veure. I ara hem dit Jaqueta de Xandall, hem dit Salvatges, ratpenades, crec que no n'hem ficat cap més.
Fetus, sí, ja Fetus. També, els Minibus Intergalàctic.
Louis Armstrong, Cesc, La Cosa Pública, Patata i Bleda, que és un mejum, és a dir, és un, pel Patata i Bleda som un duo, i La Cosa Pública també són un duo, però ens vam ajuntar i vam fer sí, una cançó.
Cos com fuig.
I el Cos com fuig.
I diré que ja està tot.
Sí, no?
Sí, i si no, mira, ho tanto pel que m'hagi deixat. Sí.
Com que sou amics, no, camarà, sí. No deixareu de ser-ho ara,
vingut,
no?
Ells,
eh? Exacte.
Escolta'm una cosa, però la gent que tingui ganes de sentir aquestes Nadales en directe, us podrà seguir, us podrà trobar aquests dies?
Sí, de fet el 16 vam fer un concert de la Bodega La Riera, de Vallcarca, en un format acústic de, que van ser 6 grups o 4, 5,
sí, tocant,
sí, tocant 15 minuts cada grup i fer una miqueta pues, cançons seves i una Nadala. I els grups que ja tenen més Nadales pues, van tirar més de Nadales. I a Girona, que era el 13?
El dia 13 de gener ja ha previst fer una cosa semblant, que bueno, també és lo guai de fer això de les Nadales, perquè és com que es contagia. Els Minibus Intergalàctic, que viuen allà, ens han proposat fer el mateix que van fer a la Riera, però a Girona. Sí. Així que aviam com surt.
I qui no vulgui Nadales i us vulgui seguir, doneu-nos alguna mica d'agenda si volem seguir les vostres passes en aquests grups.
Sí, el 26 i 27 de gener hi ha un festival de hardcore molt, molt icònic, molt mític en la gent que consumim aquesta música, que es diu Can't Keep Us Down. És a l'Ateneu de Nou Barris i estarem les Salvatges i també molts altres grups.
En aquest cas el tema és Salut Pastors del Cesc i estem fent aquest recopilatori, resseguint-lo una mica, d'aquest Nadal a 10 bandes que ha tret el segell discogràfic Underground Discos Pinya i que tenim amb nosaltres parlant a la Clara Calvo i a l'Àngel Soler que això ens estaven explicant com va néixer aquesta idea i no sé si a vosaltres us agrada el Nadal o justament ja els temes us senyalen una mica que veu una mica fins al monyo, fins al del capdamunt.
Bueno, a mi no gaire, però he de dir que tampoc estic en contra. Llavors, no sé, també el recopilatori és una manera de gaudir-lo més, com de ressignificar-lo, jo diria, no?
Sí, a veure, a mi realment em produeix bastant indiferència, perquè també tota la meva família la tinc a Molins, vull dir, ens veiem tots, no és allò d'un dinar especial ni res, però sí que és veritat que quan estem fent-lo al Nadal també fem una espècie de teatrillo nosaltres per fer la marca de la casa, saps? Vull dir que té el punt aquest divertit de, bueno, que de sobte sembla que estiguem a una pel·lícula d'aquestes de, amb l'estampa nadalenca.
Clar, sense voler, ja s'està fent per criticar-nos, no t'hem ficat dins d'aquest Nadal, no?
I que tampoc és una crítica, realment, vull dir, cadascú faci el que vulgui, no, tampoc volem matxacar ningú.
És donar-li l'altre punt de vista,
sí,
no?
Sí, donar-li l'altre punt de vista, i tant pot haver-hi a dins del recopilatori una Nadala que... bueno, pues que es caguin al Nadal, a un altre que pues, digui, ai, que bé, tinga, saps? Vull dir...
Sí, sí, podríem dir que la música també és alternativa, no,
sí,
no és la lletra,
exacte,
no?
Sí, exacte.
Sí, sobretot. Sí,
sobretot. Sota diferents llocs, esteu molt descentralitzats, eh? Està molt bé, això. Sabeu també dir una mica quines poblacions són les que recorre el Discos Pinya?
Sí, potser la més singular aquest any és les ratpenades, que són de Lleida, que sembla que...
Ah, està molt bé.
Sí, que és difícil aconseguir grups de Lleida. I bé, els minibús de Girona, els fetos també estan una mica mig de la Bisbal, sí, d'Empordà, mig de Girona... L'Àngeles de Molins, també tenim gent per Viladrau, no?
Sí
que ens falta, jo crec, gent per Tarragona,
i Terres,
no?,
de l'Ebre, sí. Des d'aquí, sí, fem una crida a tots, sí, aquells grups que es vulguin adherir, perquè no sé si demaneu alguna cosa per formar part d'aquest segell o què és el que s'ha de fer, no, com arriba, perquè ara, per exemple, heu dit que ara estan aquestes noies de Lleida, no sé si és que acaben d'incorporar-se ara per algun motiu, com ho fa la gent per acostar-se a vosaltres?
No, bueno, a veure, clar, que surtis al recopilatori no vol dir que formis part del segell.
Clar,
saps? Vull dir,
són dues coses diferents.
Sí, simplement nosaltres vam pensar en ella pues, per...
per afinitat, sí, sí. Normalment és gent que hem conegut, que no sé, que veiem que s'engrescaran amb una proposta així, perquè també li estàs demanant a la gent que, no, que et faci una feina pel teu segell, i que, aviam, tampoc és un projecte molt ambiciós. Llavors, bàsicament els estàs demanant que treballin per tu i sí, no sé, gent que amics que, i amigues que s'engresquin i ja està.
Teniu molta activitat per xarxes, és a dir, us poden seguir a través de les xarxes,
sí,
doneu-nos adreces i coses d'aquestes.
Sí, per l'Instagram de Discos Pinya i el Twitter de Discos Pinya.
@discospinya, no? El Twitter no el controlo, però...
Sí, senzill.
Insta segurament és la part més activa, no, sí, que teniu?
Sí, 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 ens agrada penjar quan podem fer vídeos.
Veig divertits. Que rieu, per tant, jo crec que la gent se passarà a mi també, sí, seguint-vos. Sí.
Bueno, el de les salvatges també hi ha bastanta teca per...
Clar, perquè després teniu tot el recorregut, clar, a nivell individual, no?, a nivell de grup.
Sí, jo crec que les salvatges, si algun dia ens fem famoses per alguna cosa, serà més pels vídeos
d'Instagram,
sí? Que no pas per la música.
Escolta'm, doncs què és? @lessalvatges, així de fàcil?
Sí.
Doncs des d'aquí us animem a que la seguiu també. Bé. Moltíssimes gràcies a Clara Calvo i Àngel Soler, us seguirem, i gràcies per aquest treball, aquest Nadal a 10 bandes, que també l'escoltarem aquest Nadal. Per tant, des d'aquí...
Bon Nadal i moltes gràcies.
Bon Nadal.
Malgrat tot, bon Nadal, bon Nadalet, bon Sant Esteve.